RAC+1 Podcast.
RAC+1 us ofereix Barcelona 2025, un podcast amb perspectiva de futur, amb Adrià Santasusagny.
Hola, què tal? Com esteu? Segur que si féssim una enquesta ràpida entre els que ens escolteu, molts teniu algun cotxe que ja no pot circular per la ciutat, o molts heu d'esquivar cada dia patinets pel carrer per anar a casa o anar a la feina, o us heu comprat un cotxe elèctric i costa trobar llocs on carregar-lo, o, per exemple, segur que veniu amb tren i és pràcticament un calvari doncs, que els combois arribin a l'hora. Per això, avui, a Barcelona 2025, volem parlar d'un dels grans temes que Barcelona s'ha de replantejar els propers anys, que és la mobilitat. S'ha d'aconseguir una mobilitat més sostenible, és així, i tots els governs europeus i mundials tiren per aquesta línia, però això s'ha de poder compaginar amb un model eficient i, sobretot, que funcioni. Per això, avui dedicarem aquest episodi a parlar de mobilitat, de com ens movem, de què li falta a la ciutat i, sobretot, de quins canvis ens toca fer per tenir una ciutat a l'avantguarda. Cordeu-vos els cinturons, que comencem. I parlem de mobilitat amb Mateu Hernández, ell és CEO de Barcelona Global, que és un think tank que formen més de 200 empreses, centres de recerca, universitats i institucions que volen fer de la ciutat una de les millors del món. A més, fa poc, a finals de l'any passat, van fer un informe precisament sobre els reptes de Barcelona pel que fa a la mobilitat. Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global, què tal, com estem?
Molt bé.
Barcelona té molta feina a fer pel que fa a la mobilitat, no?
Com totes les ciutats, és un dels fenòmens que totes les grans ciutats comparteixen. És a dir, el repte de tenir una mobilitat eficient, sostenible, ràpida, és un repte compartit a totes les ciutats importants del món. Per tant, no és només una cosa que ens afecti només a Barcelona, sinó que afecta a Barcelona, a París, a Londres, a Los Angeles, a Nova York, a Amsterdam, a Berlín, a totes les Xangai, a Singapur, a Tòquio, a totes les ciutats tenen totes elles el repte de la mobilitat. I com resolen la mobilitat les fa més competitives o menys competitives? Com resolen la mobilitat les fa amb millor qualitat de vida o amb menor qualitat de vida? Per tant, és un tema molt important per les ciutats.
Anem a pams. Un dels principals temes que sobre la mobilitat a Barcelona són els cotxes, és a dir, sobretot si agafem Barcelona i l'àrea metropolitana. Ara mateix la tendència sembla que és anar expulsant el cotxe per fer una ciutat, diguéssim, més verda o més sostenible, però això també té els seus inconvenients en el dia a dia dels ciutadans. Això com es pot compaginar, aquest fet de buscar una ciutat més verda, però també doncs, que la gent es pugui desplaçar i tenir una mobilitat lliure i ràpida per la ciutat?
Primer de tot, cotxe i contaminació eren dos paraules que anaven lligades. Cada cop hi aniran menys lligades perquè l'evolució de la mobilitat elèctrica per hidrogen i la mobilitat sostenible anirà fent que el vehicle privat, el cotxe, sigui cada cop més sostenible. Per tant, la imatge de que el cotxe és el principal contaminant de la ciutat, que havia pogut ser certa, cada cop ho serà menys. És una primera constatació molt important. Per tant, el cotxe no és necessàriament l'enemic número 1 de la mobilitat a la ciutat i de la sostenibilitat a la ciutat. S'està desenvolupant precisament tot un concepte de mobilitat elèctrica que pot fer que el cotxe sigui perfectament sostenible i perfectament viable en una ciutat. Dit això, el gran tema, com sempre, en mobilitat és la congestió, és l'eficiència de la mobilitat, quant temps tardes d'anar un lloc a l'altre. I és aquí on entra si calen més cotxes o en calen menys. Però el més important és saber que tal com evoluciona la tecnologia, l'equació vehicle-cotxe i contaminació serà una equació que anirà perdent pes al llarg del temps. Dit tot això, totes les ciutats estan en una política de reducció de la contaminació que passa per la reducció dels incentius d'anar amb cotxe per dintre de la ciutat. I això ho està fent Barcelona, ho està fent París, ho estan fent la majoria de ciutats del nostre entorn. I és una batalla que no té que tenir ni guanyadors ni perdedors, sinó que aquí l'únic que s'ha de buscar és que la mobilitat de punt a punt sigui el més eficient i el més sostenible. I aquí hi ha diferents mecanismes per aconseguir-ho.
Quins mecanismes podrien ser aquests?
Bueno, en primer lloc, hem de tenir en compte que Barcelona està tractada amb mobilitat de forma equivocada. La mobilitat a Barcelona s'ha de tractar, en primer lloc, a escala metropolitana i inclús més enllà, de regió metropolitana. Quan Barcelona tracta la mobilitat com un fenomen de ciutat, és a dir, d'ajuntament, de 100 quilòmetres quadrats, d'un 1.600.000 habitants, ho està tractant de forma equivocada, perquè la mobilitat a Barcelona és una mobilitat regional. És una mobilitat en la qual entren milers de vehicles cada dia a la ciutat de Barcelona procedents de la regió metropolitana, de la mateixa manera que molts vehicles per a la ciutat de Barcelona surten cap a la regió metropolitana. Per tant, és imprescindible abordar el debat de la mobilitat des d'una visió metropolitana, amb un pacte metropolità al respecte. Perquè si no entenem la dimensió metropolitana de la mobilitat, cap de les solucions que plantegem serà una bona solució. Això és imprescindible. Un segon element imprescindible per aquest debat és que les infraestructures de mobilitat massiva, és a dir, tren, de rodalies o de ferrocarrils, autobús, siguin executades a la màxima celeritat. Portem masses anys amb inversions en rodalies i amb inversions en ferrocarrils aturades o lentes, i aquí cal accelerar-les. Cal tancar d'una vegada per totes la línia 9. Cal fer la línia de tren entre Plaça Espanya i l'estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat. Cal implantar el pla de rodalies tantes vegades anunciat, que passa per noves vies, que passa per millora dels serveis, i cal fer tots aquests elements per tal de que la mobilitat massiva d'entrada a Barcelona i de sortida de Barcelona sigui eficient. És un element importantíssim. Cal també regular bé tot el tema de la càrrega i descàrrega, que és un element fonamental i que ha crescut moltíssim en els últims anys. Cal regular horaris, cal regular zones, cal regular la manera de fer-ho. Cal també tenir en compte el moviment que produeix en època de normalitat el turisme. El turista es belluga per la ciutat i, per tant, cal entendre quines atraccions vol visitar i quan les vol visitar perquè la mobilitat s'adapti a aquest requeriment. Cal també analitzar què passa quan els peatges a la regió metropolitana, la P7, que cauen en breu, com impactaran en l'entrada de vehicles privats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, no és un tema només de cotxe sí i cotxe no, sinó que és un tema molt més ample, que en resum és un pacte metropolità, és un compliment de les inversions en infraestructures, és un abordatge de la distribució de la logística d'última milla i és un tema també de com millorar la sostenibilitat i les baixes emissions al centre de la ciutat.
Has tret molts temes interessants i dels que volíem parlar. Per començar, el vostre informe que heu fet des de Barcelona Global parleu de unes possibilitats de fer peatges d'entrada a la ciutat o dels pàrquings a l'entorn. Ens pots explicar una mica més aquestes dues propostes?
Mira, a les ciutats amb les que ens emmirallem, i aquí tindries l'exemple de Londres, han desenvolupat que per entrar al centre de la ciutat tu tinguis que pagar. I això ho fan amb una doble lògica. Van arrencar a fer-ho com una, li van dir, congestion tax, és a dir, una taxa de congestió per evitar precisament l'embotellament, la congestió, i això ha anat derivant ara ja a una manera també de desincentivar l'ús del vehicle contaminant a l'hora d'entrar a les ciutats. A Barcelona ens està passant una cosa que per un costat és històrica i és que molts peatges que estan al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona acaben la seva concessió. Això abaratirà l'entrada a Barcelona amb cotxe privat. Cal reflexionar sobre aquest tema i cal veure si cal implantar algun tipus de regulació a l'hora d'entrar i sortir de Barcelona. Aquesta regulació pot ser via peatge, com fan moltes altres ciutats, o pot ser, com ja s'ha fet a Barcelona en el passat, gravar més l'aparcament de les persones que entren i surten, l'àrea verda famosa. Val? Per tal de què? Pues desincentivar l'ús de l'entrada a la ciutat amb cotxe privat i incentivar l'ús del transport públic col·lectiu. Si a més amb aquests peatges es recapten recursos, perfectament es poden dedicar precisament a millorar l'accés a Barcelona amb transport col·lectiu.
Clar, tot això per què creu que no s'està fent fins ara o no s'ha fet tenint aquests exemples a nivell europeu?
En primer lloc perquè no hi ha una visió metropolitana de la mobilitat que és imprescindible per resoldre el fenomen de la mobilitat a Barcelona. Si no es té aquesta visió metropolitana, si no es té aquesta visió de pacte públic-privat per la mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona, és difícil que es trobin solucions globals. Les solucions que es troben quan les visions són molt compartimentades entre municipis són solucions totalment parcials. que no tenen en compte el que hi ha a l'altre costat de la frontera administrativa. I, per tant, mentre no tinguem un govern, una governança metropolitana, un pacte metropolità per la mobilitat, solucions com la del peatge o solucions com la dels park and rides o solucions com la logística d'última milla seran difícils de poder implantar.
Clar, enllaçat amb això, una de les coses que sempre diu la gent és que aniria amb transport públic a Barcelona si funcionés. I aquí també hi ha un altre dels temes que vostè traia, que és el de la Renfe i els trens que no acaben de funcionar. Clar, què hem de fer amb això? Perquè sentim sempre la pluja de milions a la Renfe, a les infraestructures que falten per executar, veiem les obres que no es fan, tenim línies, per exemple, penso ara amb l'R3 que de Vic a Barcelona, que amb cotxe és una hora més o menys, en tren és més d'hora i mitja, i clar, això a primera hora de la matí, doncs, vulguis o no, mitja hora o tres quarts d'hora és mitja vida per la gent.
Sí, aquí el que cal és ser molt escrupolosos en el compliment dels compromisos que hi han establerts. És fonamental que s'acabi la Sagrera, no només en clau d'alta velocitat, sinó en clau de gran intercanviador del nord de la ciutat. És imprescindible que s'acabi el tram central de la línia 9, imprescindible perquè això realment descongestionarà gran part de la zona alta de Barcelona. El paper dels ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia farà que el centre també tingui encara una millor connectivitat i tot el tema de, com tu us bé he dit, del compliment de rodalies amb clau de tecnologia, amb clau de nous trens i que tots aquests compromisos que es van anunciant doncs, s'acompleixin. I això és imprescindible. De fet, és la segona gran petició que nosaltres tenim a les nostres propostes, que és accelerar les inversions en transport col·lectiu eficient i sostenible. És la millor manera, realment, de resoldre la mobilitat a la ciutat de Barcelona.
Deia fa una estona que el cotxe i la sostenibilitat eren dos conceptes que podien anar de la mà i que, de fet, el futur passa pel cotxe elèctric. M'agradaria preguntar-li com es pot incentivar la gent que compri aquest cotxe elèctric, que faci el pas, si costa tant a la ciutat que hi hagi punts de càrrega de vehicles. Ara mateix, per exemple, hi ha 555 punts a tota la ciutat, la majoria són en aparcaments subterranis, i només 146 són a la via pública. Clar, a Barcelona circulen milers i milers i milers de cotxes cada dia. Amb tants pocs punts de recàrrega, sembla ara mateix inviable fer el pas al cotxe elèctric.
Serà un pas que farem. És a dir, el vehicle serà sostenible i amb molt poques emissions, o no serà vehicle. Així de senzill. Per tant, per un costat, la ciutat ha d'adaptar la seva infraestructura als punts de recàrrega i se n'han de fer més, i segurament els fons europeus permetran que se'n puguin fer molts més. Hi ha d'haver una infraestructura excel·lent de connectivitat elèctrica a la ciutat de Barcelona i aquesta és una responsabilitat que l'administració ha d'emprendre. I per altra part, any que passa, millores en els preus i millores en les prestacions dels vehicles elèctrics tenim. Per tant, és un tema d'inversió en connectivitat elèctrica i és un tema de temps a què els preus i els incentius i l'eficiència de la mobilitat elèctrica vagi millorant. Però el que acaba dient és que el cotxe no necessàriament és un element de contaminació. Cada cop ho serà menys. Per tant, l'hem d'integrar en l'equació de la mobilitat. I a partir d'aquí entren noves dimensions que estan transformant la mobilitat a tot el món. La dimensió de la mobilitat compartida. Cada cop més els cotxes es compartiran i es compartiran de forma més fàcil. I a més han de ser sostenibles. I dintre d'uns quants anys, i ho veurem, hi haurà la mobilitat autònoma. I per tant el cotxe anirà d'un lloc a l'altre gairebé ni sense conductor. I per tant això també canviarà molt la manera com es belluga la gent dintre de les ciutats. I Barcelona ha de ser pionera en totes aquestes revolucions. Barcelona té l'oportunitat de ser un laboratori global en un dels temes més importants, que és el de la mobilitat urbana. Ho pot ser i ho hauria d'aconseguir fer.
Per tancar el tema dels cotxes, un dels temes que, per exemple, s'està plantejant ara és reduir la velocitat de la ciutat de circulació a 30 km per hora. Això és viable? Evidentment, doncs, que entenc que hi ha punts on la velocitat ha de ser menor, com per exemple els entorns de les escoles, però m'imagino els punts d'entrada a la ciutat a Barcelona, Diagonal, Gran Via, etc., zones amb molts vehicles, és viable anar a 30 km per hora?
Si és el que ha de permetre que es condueixi amb major seguretat i amb major eficiència i major sostenibilitat, doncs viable ho serà. El que és important és que es pugui circular a 30. El que no pot ser és que circuli a menys de 30, perquè s'impedeixi tant la mobilitat a dintre de la ciutat que el 30 sigui un desig, perquè el que ens pot passar aviat, si és que ens està passant ja, és que en determinades zones a Barcelona hi hagi tal congestió fruit d'una mala gestió de la mobilitat que generi que el 30 sigui un desig i no un fre.
Vostè parla ara de la mobilitat compartida. M'agradaria preguntar-li si anem cap aquí, és a dir, si el futur és compartir més bicis, motos, cotxes, patinets, etc.
Anem cap a la mobilitat compartida sense cap mena de dubte. Ja està avançant rapidíssimament. I aquí el que cal és que hi hagi majors opcions de mobilitat compartida amb moto, que hi hagi més llicències, que hi hagi menys operadors i que la targeta de mobilitat sigui pràctica per tot, que puguis anar amb bicicleta, que puguis anar amb moto compartida, que puguis anar amb cotxe compartit. És a dir, que això és el futur i cap a on van també les noves generacions. El que és molt important aquí també és que totes aquestes iniciatives de mobilitat compartida altra vegada tinguin escala metropolitana. I el que no pot ser és que en un contín urbà com és el de l'àrea metropolitana, doncs, per exemple, el Bicing només sigui de Ciutat de Barcelona, no sigui metropolità. I això fa a que doncs, persones que treballen en empreses que estan al costat de Barcelona no es puguin, per exemple, beneficiar del Bicing. Seria un gran avenç que tota la política de mobilitat compartida que es fa tingui sempre escala metropolitana.
I derivat d'això també com es regula? És a dir, un té la sensació moltes vegades que els patinets van per on han d'anar o a més velocitat, etc. Com es pot incorporar el patinet però que també doncs, compleixi les normes?
Els patinets són una gran innovació en la mobilitat. A més, són sostenibles, són eficients, permeten anar de punt a punt amb molta agilitat i el que simplement cal és que ens adaptem a aquesta nova realitat amb una regulació que funcioni. I, de fet, la regulació la tenim. Avui els patinets no poden anar per la vorera, han d'anar pel carril bici, doncs que hi vagin i que es compleixin les normes. Simplement és el fet de que es compleixin la regulació. Sense compliment de la regulació, aleshores és un caos. Però això afecta a qualsevol tipus de mobilitat. Calen campanyes d'educació, calen campanyes de sensibilització i, sobretot, cal el compliment de l'ordenança que regula l'ús dels patinets.
I ja per acabar, la mobilitat a nivell mundial, és a dir, de Barcelona al món. L'Ajuntament s'ha dividit a l'hora de posicionar-se a favor o en contra d'ampliar l'aeroport del Prat, que és precisament doncs, la via d'entrada de la majoria de gent del món a Barcelona. Necessitem més espai a l'aeroport del Prat?
L'aeroport del Prat és una infraestructura imprescindible pel funcionament de Barcelona i Barcelona necessita que aquest aeroport estigui a l'altura de l'ambició que té la ciutat. Si l'aeroport del Prat s'està fent petit o s'estava fent petit, el que li cal és invertir perquè creixi. I aquesta inversió ha de ser possible, ha de ser sostenible i ha de ser perfectament consensuada. I estic segur que ho serà.
Doncs Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global, moltes gràcies i fins la propera. Veurem si en els propers anys es pot aconseguir combinar aquest doble factor, ser una ciutat sostenible i més ecològica, però amb una bona mobilitat i unes bones vies de comunicació i de transport públic. En aquest episodi hem parlat de mobilitat i d'aquí 15 dies parlarem d'habitatge, un dels grans temes d'aquesta ciutat. Falta lloguer assequible, els preus dels pisos estan disparats. Com afecta això al mercat turístic? En parlarem aquí, a Barcelona 2025. Salut!
RAC més 1 us ha ofert Barcelona 2025.
RAC 1. Tots som
més
1.